Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimarts 23 de gener del 24, jornada que comença amb el cel pràcticament serè a totes les nostres comarques, però amb temperatures de rigorós hivern. Aquesta hora comença a fer-se clar i la veritat és que avui, abans de sortir de casa, Niol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Ens hem d'abrigar de valent.
I tant.
Quines temperatures tenim?
Doncs avui ens llevem amb 2 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau sota 0 a Ribes de Freser, a Vic i a Olot, 0 graus a la Vall d'en Bas, Mieres i Molló, 1 grau a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Camprodon i a Das, 3 a Sant Feliu de la Roca, 4 graus a Girona i a Roses, 5 a Anglès i 6 graus a Santa Pau i a Banyoles.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Previsió meteorològica, estem a l'espera d'una pujada important de temperatures, una mena de primavera anticipada. Dani Ramírez.
Avui la temperatura seguirà pujant, ahir vam tenir ja un salt important cap amunt. A Mieres van arribar els 18 graus, però amb una mínima de 4,5 sota 0. De nit, molt hivern, i de dia, primavera. A Olot, una mínima de 3 sota 0, màxima 17. També 20 graus de diferència, un contrast important. A Núria, 2.000 metres, la mínima, 1 positiu. I la màxima, 12. 12 graus a gairebé 2.000 metres d'altura. Van arribar a 16 graus a Girona, 12,5 a Vic, amb una mínima de 3 sota 0, i a Blanes una màxima de 15, que és una mica més suau que no pas en punts de l'interior. Doncs bé, avui novament l'anticicló ens portarà inversió tèrmica, molt més fred a les valls que a la muntanya, hi haurà temperatures de 4, 5, 6 o 7 positius a 1.800-2.000 metres al matí d'hora, però cada dia tornaríem a superar aquests 12, 13, 14 graus a 2.000 metres. Es dispara la temperatura en altura. A les valls potser no fa tanta calor, especialment cap a Osona, amb inversió tèrmica, glaçada de nit i matinada, i el dia es presenta assolellat, amb alguns núvols prims, poca cosa, i al matí d'hora boirina, i algun banc de boira, sobretot cap a la comarca d'Osona. Tampoc canvia el temps demà. Sol, algun núvol prim, puja la temperatura, alguna boira matinera, especialment al prelitoral, Gironès, Gavarres i també Osona. I destaquem aquesta temperatura, que atenció, ja podria arribar a superar els 20 o 22 graus a cota baixa o els 15 graus a 2.000 metres.
L'alcoholisme entre els joves no para de créixer. El consum comença als 14 anys i ja és una preocupació en augment. El principal problema és que costa molt detectar-ne l'addicció. En conseqüència, tampoc es demana ajuda fins que ja és massa tard. En Miquel Pallarès és psicòleg del cas del Ripollès.
El que hem pogut veure és que en els últims anys el consum està incrementant. Incrementant que la meitat de joves entre 14 i 18 anys beuen alcohol de manera habitual. I fins i tot si anem a consums de risc, estem parlant un de cada 5.
Avui la salut marcarà el pols de l'actualitat del nostre informatiu, el dia en què també ens fixarem en obres. Obres que, evidentment, tindran les seves conseqüències. Comencen les de l'avinguda Pere Badosa d'Olot.
Està previst que durin 5 mesos. El projecte, finançat pels fons Next Generation, costarà més de 800.000 euros. Entre els canvis més destacats, està previst que es faci un carril bici i es perdi part de l'aparcament que hi havia fins ara.
El regidor de Serveis Urbans d'Olot és l'Aniol Sellabona.
Per una banda, el que s'hi farà és afegir un bicicarril a tota l'avinguda Pere Badosa, per tant enganxarà amb el bicicarril que ja hi ha a l'avinguda de les Tries, agafarà també tot el Pere Badosa i arribarà ben bé fins a davant de les instal·lacions tant del club com del càmping, i per tant aquí hi haurà una millora en aquesta accessibilitat en aquesta zona.
La Generalitat està redactant un projecte per construir uns baixadors d'accés a la zona de l'aparcament de Can Serra a Santa Pau.
L'objectiu és millorar l'accés i la seguretat.
Escoltem el conseller comarcal de Mobilitat, Jordi Güell.
Actualment el bus es para a la semirrotonda que hi ha a la mateixa carretera. Aleshores, Infraestructures de Catalunya està redactant, ja dient, el projecte per fer un baixador a banda i banda de la carretera per un tema, diguem-ne, de seguretat i també de facilitat dels conductors a l'hora de recollir i de deixar visitants en aquest punt neuràlgic del parc natural.
I ja que parlem de mobilitat verda, el tram de Via Verda que ha d'anar des de Sant Joan de les Abadesses fins a Setcases aviat serà una realitat. Ja s'ha licitat la redacció del projecte del tram que faltava, el que va de Vilallonga fins a Setcases. Es tracta d'un traçat de 6 quilòmetres que és especialment complicat per les característiques del terreny. En Sergi Albric és el director territorial de Territori.
A final del 2023 va sortir la licitació per adaptar el projecte el tram més complicat d'aquest conjunt de 16 quilòmetres de Via Verda entre Sant Joan i Setcases, que és precisament doncs, el tram que va de Vilallonga a Setcases. No? Són uns 6 quilòmetres de Via Verda amb un pressupost doncs, d'obra d'uns 2 milions d'euros doncs, que ara ha sortit la redacció del projecte i esperem doncs, que, més que els propers mesos doncs, es pugui redactar aquest projecte.
Els empresaris i els emprenedors ja disposen d'un obrador compartit on fer proves amb productes frescos. L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ja compta amb els permisos perquè els interessats en el projecte creïn tota mena de plats. Fins ara, només ho podien fer amb aquells que ja estaven preparats i només els podien acabar. En aquest any de vida d'obrador compartit hi han hagut 4 projectes interessats, tot i que finalment no han arribat a bon port. En Joan Pere Sallarès és tècnic de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
L'avantatge és que es pot preparar pràcticament de tot. L'únic que quedaria fora són certs productes de pastisseria. Vale? Després, cada cas concret, si alguna persona vol elaborar doncs, alguna cosa relacionada amb pastisseria, cada cas s'analitzaria i inclús es faria la consulta amb sanitat per veure què pot entrar o si s'ha de demanar doncs, una altra llicència.
A Olot, prop de 9.000 persones han passat per la pista de gel.
Són dades similars a les de l'any passat, tot i que hi ha hagut menys dies d'obertura.
Escoltem Estanis Vaireda, regidor de Promoció Econòmica de la ciutat.
L'any passat, el 2022, eren 9.300 patinadors, si no recordo malament, una mitjana d'uns 406 cada dia, i va durar 24 dies la pista. Aquest any han set 21 dies, 3 dies menys, però una mitjana de 415, que ens mou doncs, aquests, que ens fa aquests 8.700 i escaig. És a dir, per tant, hem tingut menys dies, però sí unes miques més de patinadors cada dia, però bé, són les xifres que estan molt consolidades.
Avui també tindrem temps per la dansa. El sismògraf creix i també apostarà precisament per aquesta disciplina.
El festival celebrarà la seva 17a edició. En el marc del Dia Mundial de la Dansa, el 29 d'abril, aquest any s'aposta per aquesta faceta artística com a gran novetat respecte a anys anteriors.
La directora artística del sismògraf és l'Atena Busquets.
Ho provarem. Estem com obertes a pensar-ho. Aquest any ho necessitàvem per aquesta producció internacional. Coincidia amb el Dia de la Dansa, coincidia que era molt a prop de sismògraf i anys que sismògraf ens quedarà més lluny del 29.
A les Planes d'Hostoles promocionen les seves entitats. Una vintena d'associacions han participat a la fira celebrada aquest cap de setmana, en la qual han pogut mostrar les seves activitats. L'Ajuntament vol que aquesta iniciativa sigui la Festa Major d'hivern. En Pere Soler és el regidor d'entitats de les Planes d'Hostoles.
Ens vam adonar que les Planes és un poble que hi ha moltes entitats, potser dels pobles que per nombre d'habitants més entitats tenim, i vam decidir doncs, organitzar una fira perquè totes aquestes entitats es trobessin entre elles i bueno, que el poble les vegi, les disfruti.
Són les primeres notícies del dia. Matèria esportiva, avui tenim diverses disciplines. Osama Ruimi i Anabel Fernández decidits a deixar empremta al Mundial de Muay Thai de Tailàndia.
L'Osama afronta el campionat amb l'objectiu de pujar al podi. Per la seva banda, l'Anabel té la intenció de fer l'últim combat de la seva carrera esportiva.
Ja he viscut l'experiència, m'ha agradat i vull enfocar-me en altres objectius. I llavors vaig a fer tot el que pugui. L'entrenament, bueno, bàsicament és molt de cardio, perquè dins del ring costa mantenir el ritme a vegades, més pels nervis, per la tensió, perquè és molt intens. I llavors, entrenament de força, molt important també.
El juvenil A de la Unió Esportiva Olot tanca la primera volta a 8 punts del descens directe.
Acumulen 5 partits consecutius sense conèixer la derrota i se situen en mitja taula amb 21 punts. El conjunt olotí ha tancat el primer tram de temporada amb una victòria al camp de l'últim classificat per 1-2.
L'entrenador del juvenil A de l'Olot és en Sergi Vila.
Aquest és l'objectiu, competir tots els partits i intentar de guanyar el màxim de punts, que és molt complicat, per això que fins al final no pararem de treballar. Però vull dir que al principi ens va costar molt, vam estar una mica dubtosos, però ara molt bé. Hem agafat una mica la dinàmica bona, hem ajustat coses i ha anat molt bé.
I l'escola de futbol Sala Ripoll continua amb múscul la seva trajectòria esportiva. L'entitat compta amb unes 150 persones entre jugadors, entrenadors i delegats.
Una xifra que demostra que el club continua amb molta vida i que vol continuar promovent la pràctica del futbol sala a la capital durant molts anys.
I a la part final de l'informatiu, avui ens n'anirem cap a la Vall de Núria, on han celebrat la nit del Papó.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
L'alcoholisme entre els joves no para de créixer. El consum comença al voltant dels 14 anys i ja és una preocupació que va cada cop més en augment. Ho diuen, ho denuncien els serveis mèdics i de salut mental. El principal problema és que costa molt detectar-ne l'addicció a l'alcohol. De fet, la majoria dels joves no són conscients del problema i, en conseqüència, tampoc demanen ajuda fins que ja és massa tard. Ens ho explica la Judit Lechon.
L'edat en la qual els joves s'inicien en el consum d'alcohol se situa als 14 anys, tot i que aquesta no és la dada més preocupant. El sector sanitari ha pogut constatar que a partir dels 14 anys la meitat dels joves en fan un consum habitual i en alguns casos es pot arribar a considerar consum de risc. Detectar-ho és complicat perquè la gran majoria no són conscients del problema. Miquel Pallarès és psicòleg del cas del Ripollès.
El que hem pogut veure és que en els últims anys el consum està incrementant. Incrementant que la meitat de joves entre 14 i 18 anys beuen alcohol de manera habitual. I fins i tot si anem a consums de risc, estem parlant un de cada cinc.
Des de l'atenció primària es pot fer una primera intervenció en cas de detectar una incidència on el consum d'alcohol es considera de risc, però si el problema és més greu es deriva el cas al centre d'atenció i seguiment. Anna Roca és infermera de l'ABS de Ribes Can de Bano.
Des de l'atenció primària nosaltres el que fem, sempre que el pacient estigui obert a deixar-se ajudar i que sigui col·laborador, comencem, si és un risc baix, l'ajudem amb diferents intervencions, activitats, amb uns objectius, no? A que vagi reduint aquest consum, no? Sí que ha de quedar molt clar que un consum de risc no vol dir una dependència. El que és un consum de risc és que comporta una sèrie de riscos per la salut, no? Des del risc cardiovascular, a patir més hipertensió arterial, diabetis, problemes circulatoris. Hi ha vegades que quan el consum és d'alt risc moderat, alt o molt alt, i des del cap ja no es pot fer cap intervenció perquè sí que hi ha una dependència, els derivem al CAS.
Els responsables dels serveis d'intervenció en consum de substàncies com l'alcohol coincideixen en el fet que en zones rurals on les activitats d'oci i lleures són escasses, el consum incrementa. Es tracta d'una recompensa immediata, situacions en alguns casos d'avorriment, i en d'altres per pal·liar situacions personals crítiques.
Jo crec que això, la falta d'activitats i d'una proposta d'oci que els joves puguin gaudir-ne, doncs sí que fa que consumeixin més a més alcohol.
El que acabes veient és que cada vegada que es fa la feina social, la feina d'integració, la feina de donar espais, no?, que la gent pugui gaudir fent altres coses, és que el consum ja no té cabuda. O sigui, perquè aquí, si vols, estem parlant fins i tot de gairebé una cosa bioquímica, en el sentit de la felicitat o el benestar que t'aporta totes aquestes activitats forma molt més part del que seria la serotonina, no? Un benestar serotoninèrgic, que no pas l'altre, que és una cosa dopamínica, que és en el moment, no? És un benestar molt puntual, llavors en vas necessitant més. En canvi, l'altre és una sensació de felicitat molt més a llarg termini. Llavors, quan tu pots tenir això, és que no té comparació amb el consum, però clar, necessites oferir tota aquestes oportunitats a la gent.
El centre d'atenció i seguiment del Ripollès ha obert una consulta al Galliner, un espai de confidencialitat on qualsevol jove es pot adreçar per exposar la seva situació i cercar suport si considera que el seu consum d'alcohol i altres substàncies és elevat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara d'obres perquè a Olot comencen les de l'avinguda Pere Abadosa. Està previst que durin un total de 5 mesos.
El projecte finançat pels fons Next Generation costarà més de 800.000 euros. Entre els canvis més destacats, està previst que es faci un carril bici i es perdi part de l'aparcament que hi havia fins ara.
Informa Roger Isern.
Aquest dilluns han començat les obres a l'avinguda Pere Abadosa d'Olot, una zona caracteritzada per ser l'epicentre d'accés del Club Natació Olot i el càmping Les Tries. Durant aquests darrers anys ha estat una zona deteriorada i molt freqüentada per vehicles. Per motius com aquest, l'Ajuntament d'Olot va decidir presentar el projecte de reforma als fons europeus Next Generation, que seran en gairebé la seva totalitat els encarregats de finançar el projecte. Té un cost de 805.299 euros, 613.673 dels quals estaran finançats per aquests fons. A banda, l'empresa encarregada de la construcció s'endurà uns 35.000 euros, un 6% d'aquest cost. El regidor de Serveis Urbans d'Olot és Daniel Sellabon.
Per una banda, el que s'hi farà és afegir un bicicarril a tota l'avinguda Pere Abadosa, per tant enganxarà amb el bicicarril que ja hi ha a l'avinguda de les Tries, agafarà també tot el Pere Abadosa i arribarà ben bé fins a davant de les instal·lacions tant del club com del càmping, i per tant aquí hi haurà una millora en aquesta accessibilitat en aquesta zona.
A banda del carril bici, l'obra suposarà una nova parada al transport públic d'Olot, una sèrie d'actuacions en matèria d'accessibilitat i de mobilitat que, segons Sellabona, han de millorar a l'avinguda que hi havia fins ara. Remarca que, sobretot, la prioritat era canviar el model.
És veritat que continua a haver els dos carrils de circulació, el d'entrada i el de sortida, i per tant es continuarà dibuixant un cert passeig central o una zona de pas central, però no amb aquesta configuració, podríem dir, de passeig clàssic, que el que veiem és que no era tampoc atractiu per transitari, perquè el que et representava és haver de creuar diverses vegades la calçada, i al final doncs no acabava sent un passeig molt aprofitable.
Durant la primera fase d'obres, el carril de circulació de pujada d'aquesta avinguda passarà a ser de doble sentit i es suprimiran els actuals estacionaments en línia. A la part final de l'avinguda s'instal·laran 5 places d'estacionament lliure, 3 places d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda i es mantindran les places d'estacionament per a motocicletes. Està previst que les obres de l'avinguda Pere Abadosa d'Olot acabin just abans de l'inici de l'estiu.
La Generalitat està redactant un projecte per construir uns baixadors d'accés a la zona de l'aparcament de Can Serra, a Santa Pau.
L'objectiu és millorar l'accés i la seguretat. Paral·lelament, des de fa unes setmanes ja està en funcionament la nova àrea de recepció de visitants de les preses, que ha de servir per captar més visitants al municipi i evitar així el col·lapse a la zona més propera a la Fageda.
Gerard Puigdemont.
Segons el conseller de Mobilitat al Consell Comarcal de la Garrotxa, Jordi Güell, la Generalitat està preparant un projecte per facilitar l'entrada a l'aparcament de Can Serra i així millorar la seguretat de les persones que en fan ús o que transiten per la zona.
Actualment el bus es para a la semirotonda que hi ha a la mateixa carretera. Aleshores, Infraestructures de Catalunya està redactant ja dient el projecte per fer un baixador a banda i banda de la carretera per un tema, diguem-ne, de seguretat i també de facilitat dels conductors, diguem-ne, a l'hora doncs, de recollir i de deixar visitants en aquest punt neuràlgic del parc natural.
Aquesta és una de les millores previstes pel servei de bus Rumbus. Des del Consell també s'ha apostat per crear una àrea de recepció de visitants al polígon de les preses, on actualment hi ha una parada del Rumbus. Ja fa unes setmanes que està en funcionament i compta amb unes 70 places d'aparcament de vehicle gratuïtes, més d'una desena per a bicicletes, zona de pícnic, gasolinera i serveis. En total ha costat poc més de 71.000 euros i ha estat subvencionat pels fons Next Generation.
La gent, per inèrcia, per la informació que tenen, per raons històriques, intenten accedir tots a la part central, la part natural de la zona volcànica de la Garrotxa amb el seu vehicle privat, i no els capturem a les preses. Per tant, aquest és un dels grans reptes que tenim aquest any 2024, que és intentar tenir comunicar que deixa el teu cotxe a les preses, perquè més enllà tindràs problemes, perquè et costarà molt trobar aparcament, segurament a més hauràs de pagar, etc.
Des del Consell Comarcal també es té previst millorar la senyalització, propiciar accessos directes al parc natural a peu o en bicicleta, com per exemple des de l'àrea de recepció de visitants de les preses, així com redissenyar els tríptics informatius i en un futur habilitar un punt de lloguer de bicicletes al nou aparcament de les preses.
Gràcies, Gerard. No deixem encara la mobilitat sostenible, perquè el tram de Via Verda, que ha d'anar des de Sant Joan de les Abadesses fins a Set Cases, aviat serà una realitat. Ja s'ha licitat la redacció del projecte del tram que faltava, el que va des de Vilallonga fins a Set Cases. Es tracta d'un traçat de 6 quilòmetres, però que té moltes dificultats com a conseqüència de l'orografia del terreny. Ens ho explica la Judit Curós.
El 2023 ha sigut
l'any de l'avenç de les vies verdes al Ripollès, concretament a la vall de Camprodon. El mes de setembre, la vila camprodonina va guanyar un tram de via verda a l'entrada del municipi, a la C-38, i l'any va acabar amb la licitació per redactar el projecte del tram més complicat, el que va de Vilallonga a Setcases. Es tracta d'un traçat de 6 quilòmetres i és el que presenta més complicacions orogràfiques. En parla el director de Serveis Territorials de Girona, Sergi Albric.
A final del 2023 va sortir la licitació per redactar el projecte del tram més complicat d'aquest conjunt de 16 quilòmetres de via verda entre Sant Joan i Setcases, que és precisament el tram que va de Vilallonga a Setcases. No? Són uns 6 quilòmetres de via verda amb un pressupost d'obra d'uns 2 milions d'euros, que ha de sortir la redacció del projecte, i esperem que que els propers mesos es pugui redactar aquest projecte i ben aviat pugui adjudicar les obres d'aquest tram de via. Però de moment estem a la fase de redacció, que és un tram que és el més complicat orogràficament, però és important que comenci a treballar-se aquest tema i, per tant, que ben aviat puguem tenir aquest traçat acabat.
Aquest seria el que completaria el conjunt de trams que van des de Sant Joan de les Abadeses a Setcases i que sumen 16 quilòmetres de via verda en total. És el que està en una fase més embrionària, ja que la resta ja estan en fase d'execució de licitació d'obra, però és un pas important per tancar un projecte que permet unir el Baix Ripollès amb la vall de Camprodon.
Gairebé és un quart i mig de nou. Els empresaris i els emprenedors ja disposen d'un obrador compartit on fer proves amb productes frescos. L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ja compta amb els permisos perquè els interessats en el projecte creen tota mena de plats. Fins ara, només podien finalitzar aquells que ja estaven prèviament preparats. En aquest any de vida d'obrador compartit hi han hagut 4 interessats en tirar endavant els seus projectes, tot i que finalment no han arribat a bon port. La Paula Sayago en té més detalls.
Millores a l'obrador compartit del Ripollès. L'Agència de Desenvolupament ja compta amb els permisos perquè emprenedors i empresaris puguin fer proves amb tota mena de menjar. I és que en un primer moment se'ls permetia fer-ho amb plats ja preparats i finalitzar-los. Aquesta segona fase del projecte ofereix un espai situat a les instal·lacions de l'aula d'hostaleria de la comarca i ben equipat perquè els emprenedors puguin fer proves de nous plats sense la necessitat d'invertir o pagar un lloguer. En parla el tècnic de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, Joan Pere Sallarès.
L'avantatge és que es pot preparar pràcticament de tot. L'únic que quedaria fora són certs productes de pastisseria. Vale? Després, cada cas concret, si alguna persona vol elaborar alguna cosa relacionada amb pastisseria, cada cas s'analitzaria i inclús es faria la consulta amb sanitat per veure què pot entrar o si s'ha de demanar una altra llicència.
Des de la seva posada en marxa i en aquest primer any de vida, l'obrador ha acollit 4 projectes interessats en la proposta, tots ells de la comarca. L'objectiu, ja que es tracta del primer de la província i reivindica el caràcter del Ripollès.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Osama Rumi i Anabel Fernández, decidits a deixar empremta al Mundial de Muay Thai de Tailàndia. Ells obren el nostre capítol esportiu. L'Osama afronta el campionat amb l'objectiu de pujar al podi. De la seva banda, l'Anabel té la intenció de fer l'últim combat de la seva trajectòria esportiva. Els garrotxins marxen aquest divendres cap a Tailàndia, Guillem Guardiola.
Els garrotxins Osama Rumi i Anabel Fernández afronten en els pròxims dies una de les cites més importants de la seva carrera. Després que a Venècia l'any passat l'Anabel es quedés a les portes de repetir l'èxit obtingut a Tailàndia en la categoria amateur, ara hi torna, conscient que podria ser el seu últim combat.
Ja he viscut l'experiència, m'ha agradat i vull enfocar-me en altres objectius i llavors vaig a fer tot el que pugui. L'entrenament, bueno, bàsicament és molt de cardio, perquè dins del ring costa mantenir el ritme baix, més pels nervis, per la tensió, perquè és molt intens. I llavors, entrenament de força, molt important també.
Amb un objectiu completament diferent, Osama Rumi viatja fins al país asiàtic amb el podi entre cella i cella en la categoria semiprofessional. A l'Osama li fa especial il·lusió aquest mundial, conscient que el Muay Thai és l'esport nacional del país.
Home, l'objectiu va anem a guanyar.
com qualsevol competidor que es dedica a això, sempre sortim a guanyar i el nostre objectiu és anar allà i quedar campions, almenys fer podi. Mundial, jo no vaig participar, vaig estar allà només per mirar, ja em vaig quedar amb les ganes, però sí que vam estar allà un mes, vam entrenar, vam poder veure com viu la gent d'allà, les maneres com entrenen, com ho viuen, ja que és l'esport nacional, és com aquí el futbol.
Els garrotxins s'han estat entrenant amb més intensitat que de normal aquests últims dies. Segons l'entrenador Isaac Maillà, és un bon moment per repassar les tècniques més bàsiques.
El que hem anat reforçant és molt de tècnic físic, molt de físic, després molt de tècnica de clinch, que és el que van un pèl més fluixos, sobretot a l'Osama, que ell ve del K1, i després doncs, el que hem reforçat més és això, i les tècniques bàsiques, les més fonamentals, refassar-les molt, que surtin perfectes.
Els garrotxins Osama Ruimi i Anabel Fernández marxen cap a Tailàndia aquest mateix divendres.
I ara parlem de futbol sala, perquè l'escola de futbol sala de Ripoll continua amb múscul la seva trajectòria esportiva.
L'entitat compta amb unes 150 persones entre jugadors, entrenadors i delegats, una xifra que demostra que el club continua amb molta vida i que vol continuar promovent la pràctica del futbol sala a la capital durant molts anys.
Informa Judit Espert.
Amb una posada en escena plena de llum, l'escola futbol sala Ripoll ha demostrat l'empenta que gaudeix aquesta temporada. El club ha presentat oficialment tots els equips que conformen l'entitat en una jornada pensada per als familiars i als aficionats a l'esport. El pavelló Vallaneda ha estat l'escenari d'aquesta demostració de força en una matinal que ha tenyit de verd aquest equipament ripollès. Més de 150 persones conformen el teixit humà en aquesta temporada a l'escola futbol sala Ripoll, englobats en les diferents categories en què competeix el club ripollès. Nou equips de l'escola estan federats i compten amb un volum d'uns 11 jugadors per cada categoria. A més, també han sumat un premenjamí, el qual fa dues trobades al mes, i els més menuts del club, l'escoleta, que a partir de l'abril també faran algunes trobades. Durant la presentació, que ha comptat amb la presència de representants de l'Ajuntament de Ripoll, s'ha pogut posar en valor el bagatge de Juan Avilés, qui és un dels principals valors perquè l'escola continuï endavant any rere any. També s'ha volgut realçar la fita esportiva de tres jugadors del primer equip, els quals han disputat el Mundial AMF Mèxic. L'escola Futbol Sala continua fent passos per créixer el club any rere any, amb la voluntat de promoure la pràctica del futbol sala, però sobretot un club ple de valors.
A Autopòdium hem renovat les nostres exposicions de vehicle nou. Ja pots venir a veure tots els models de les nostres marques. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Cupra. Comptem amb vehicles per tot tipus de conductor. Pots trobar utilitaris, familiars, SUV, segment premium, furgonetes, vehicles seminous. Acosta't a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 86 d'Olot. El nostre equip comercial t'hi espera.
El 1968 es crea l'escola Joan 23. El futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé, i quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot, a la plaça Clarà.
Comença el Carnaval a Olot amb la presentació del Carnaval 2024. Dissabte 27 de gener a les 8 del vespre al Casal Marià. Presentació del Carnaval d'Olot amb el cartell obra de l'il·lustradora Roser Mates i el pregó del rei i la reina de Carnestoltes 2024, com també dels actes d'enguany. Aquest any no deixis que t'ho expliquin i gaudeix del Carnaval d'Olot.
Jordi, com és que has comprat la motoserra i la motoaixada per internet? Veus què et passa? No són les que necessites per l'hort, el jardí i el bosc. Però si semblen de joguina. Apa, torna-les i passa't pel taller Reyes. Ells t'assessoraran i et donaran el servei tècnic que necessitem. Fes el favor, ens estalviarem molts ensurts i molts diners. A més, tenen les marques Estil, Honda i Husqvarna, marques de confiança. Ves-hi ja, els trobaràs a les preses, al carrer La Fageda 13 i al carrer de Can Sunyer 60 de Girona.
Què tal, amics oients? Bon dia, bona hora. Són en punt 8:45 del matí. És hora de posar-se al dia. Aquesta és l'actualitat informativa de la jornada que repassem ara mateix en un format més breu.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui parlem àmpliament de salut perquè l'alcoholisme entre els joves no para de créixer. El consum comença a 14 anys i ja és una preocupació en augment en algunes comarques, com per exemple la del Ripollès. També a la Garrotxa, òbviament. El principal problema és que costa molt detectar-ne l'addicció i, en conseqüència, no es demana ajuda fins que ja és massa tard. En Miquel Pallarès és el psicòleg referent del cas del Ripollès.
El que hem pogut veure és que en els últims anys el consum està incrementant. Incrementant que la meitat de joves entre 14 i 18 anys beuen alcohol de manera habitual. I fins i tot si anem a consums de risc, estem parlant un de cada 5.
Dia d'obres comencen les de l'avinguda Pere Badosa d'Olot.
Està previst que durin 5 mesos el projecte, finançat pels fons Next Generation, costarà més de 800.000 euros. Entre els canvis més destacats està previst que es faci un carril bici i es perdi part de l'aparcament que hi havia fins ara.
Escoltem el regidor de Serveis Urbans d'Olot, l'Aniol Sellabona.
Per una banda, el que s'hi farà és afegir un bicicarril a tota l'avinguda Pere Badosa, per tant enganxarà amb el bicicarril que ja hi ha a l'avinguda de les Tries, agafarà també tot el Pere Badosa i arribarà ben bé fins a davant de les instal·lacions tant del club com del càmping, i per tant aquí hi haurà una millora en aquesta accessibilitat en aquesta zona.
La Generalitat està redactant un projecte per construir uns baixadors d'accés a la zona de l'aparcament de Can Serra, a Santa Pau.
L'objectiu és millorar l'accés i la seguretat.
Escoltem el Jordi Güell, és el conseller de mobilitat del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Actualment el bus es para a la semirrotonda que hi ha a la mateixa carretera. Aleshores, Infraestructures de Catalunya està redactant ja dient el projecte per fer un baixador a banda i banda de la carretera per un tema, diguem-ne, de seguretat i també de facilitat dels conductors, diguem-ne, a l'hora doncs, de recollir i de deixar visitants en aquest punt neuràlgic del parc natural.
El tram de Via Verda que ha d'anar des de Sant Joan de les Abadesses fins a Setcases aviat serà una realitat. Ja s'ha licitat la redacció del projecte del tram que faltava, que va de Vilallonga fins a Setcases. Es tracta d'un traçat de 6 quilòmetres de recorregut, especialment complicat per la orografia del terreny. En Sergi Albric és el director de Territori.
A final 2023 doncs, va sortir la licitació per adaptar el projecte doncs, del tram més complicat d'aquest conjunt de 16 quilòmetres de Via Verda entre Sant Joan i Setcases, que és precisament doncs, el tram que va de Vilallonga a Setcases. No? Són uns 6 quilòmetres de Via Verda amb un pressupost doncs, d'obra d'uns 2 milions d'euros doncs, que ara ha sortit la redacció del projecte i esperem doncs, que més que els propers mesos doncs, es pugui redactar aquest projecte.
I avui també és notícia que els empresaris i els emprenedors ja disposen d'un obrador compartit on fer-hi proves amb productes frescos. L'Agència de Desenvolupament del Ripollès ja compta amb els permisos necessaris perquè els interessats en el projecte creïn tota mena de plats. En Joan Pere Sellarès és tècnic de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès.
L'avantatge és que es pot preparar pràcticament de tot. L'únic que quedaria fora són certs productes de pastisseria. Vale? Després, cada cas concret, si alguna persona vol elaborar doncs, alguna cosa relacionada amb pastisseria, cada cas se analitzaria i inclús es faria la consulta amb sanitat per veure què pot entrar o si s'ha de demanar doncs, una altra llicència.
Parlarem àmpliament de salut en aquest segon tram horari del nostre programa. Parlarem amb la Montse Solés, la presidenta de l'Associació de Donants de Sang, perquè comença una nova campanya a partir de la setmana que ve, que vindrà marcada també per la donació de moll de l'os. Aprofundirem sobre aquesta qüestió. El dia en què és notícia que prop de 9.000 persones han passat per la pista de gel d'Olot.
Són dades similars a les de l'any passat.
plaça, tot i que hi ha hagut menys dies d'obertura.
El sismògraf creix i també apostarà per la dansa.
El festival celebrarà la seva 17a edició en el marc del Dia Mundial de la Dansa el 29 d'abril.
Les Planes d'Hostoles promociona les seves entitats.
Una vintena d'associacions han participat a la fira celebrada aquest cap de setmana, en la qual han pogut mostrar les seves activitats.
Dos noms propis avui en la vessant esportiva, Osama Rumi i Anabel Fernández, decidits a deixar empremta al Mundial de Muay Thai de Tailàndia.
Osama afronta el campionat amb l'objectiu de pujar al podi. Per la seva banda, l'Anabel té la intenció de fer l'últim combat de la seva carrera esportiva.
Ja he viscut l'experiència, m'ha agradat i vull enfocar-me en altres objectius. I llavors vaig a fer tot el que pugui. L'entrenament, bueno, bàsicament és molt de cardio, perquè dins del ring costa mantenir el ritme baix, més pels nervis, per la tensió, perquè és molt intens. I llavors, entrenament de força, molt important també.
L'Escola Futbol Sala de Ripoll continua amb múscul la seva trajectòria esportiva.
L'entitat compta amb unes 150 persones entre jugadors, entrenadors i delegats. Una xifra que demostra que el club continua amb molta vida i que vol continuar promovent la pràctica del futbol sala a la capital durant molts anys.
I també parlarem del juvenil A de la Unió Esportiva Olot, que tanca la primera volta a 8 punts del descens directe.
I és que acumulen 5 partits consecutius sense conèixer la derrota i se situen a mitja taula amb 21 punts. El conjunt olotí ha tancat el primer tram de temporada amb una victòria al camp de l'últim classificat per 1-2.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
A Catalunya, Espanya i el món és notícia que en el marc de l'operació Catalunya s'obre la primera causa per la guerra bruta contra l'exfiscal en cap.
És la primera actuació de la Fiscalia després de les últimes revelacions sobre la guerra bruta contra l'independentisme.
Un director de duanes francès estaria al darrere del compte fals de Trias a Suïssa.
Jean-Michel Pillon, que hauria cobrat 50.000 euros de fons reservats, hauria dit després a la policia que el número 1 no era fals, sinó caducat.
El Tribunal Suprem confirma que la devolució de menors al Marroc l'any 2021 va ser il·legal.
La conclusió del tribunal és que les devolucions no van respectar les garanties de la llei d'estrangeria ni el Conveni Europeu de Drets Humans.
Tema que portarà cua, Urtasun anuncia una revisió dels museus estatals per superar el marc colonial.
La finalitat és revisar les col·leccions que han tacat la visió del patrimoni, de la història i del llegat artístic.
Pàgina internacional, Israel proposa una treva de 2 mesos per alliberar tots els hostatges.
Seria el període d'alto el foc més llarg des de l'inici de la guerra.
I a la Xina, una 50ena de persones queden enterrades per una esllavissada.
1.000 de treballadors dels serveis d'emergència busquen els cossos a temperatures sota zero.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Previsió meteorològica de cara a les properes hores amb un augment important de temperatures que en aquestes primeres hores del matí, Aniol, són fredes.
Doncs sí, són fredes perquè tenim 2 graus negatius a Vall de Núria, 1 grau sota zero a Ribes de Freser i a Vic, 0 a la Vall d'en Bas, Mieres i Molló, 1 grau ja positiu a Ripoll i a Sant Feliu de Pallerols, 2 a Olot, Das i Camprodon, 3 graus a Castellfollit de la Roca, 4 a Girona i a Roses, 5 graus a Anglès, 6 graus a Santa Pau i a Banyoles i 8 a Figueres.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dani Ramírez.
Avui la temperatura seguirà pujant. Ahir vam tenir ja un salt important cap amunt. A Mieres van arribar als 18 graus, però amb una mínima de 4,5 sota zero. De nit, molt hivern i de dia, primavera. A Olot, una mínima de 3 sota zero, màxima 17. També 20 graus de diferència, un contrast important. A Núria, 2.000 metres, la mínima, 1 positiu, i la màxima, 12 graus a gairebé 2.000 metres d'altura. Van arribar a 16 graus a Girona, 12,5 a Vic, amb una mínima de 3 sota zero, i a Blanes, una màxima de 15, que és una mica més suau que no pas en punts a l'interior. Doncs bé, avui, novament, l'anticicló ens portarà inversió tèrmica, molt més fred a les valls que a la muntanya. Hi haurà temperatures de 4, 5, 6 o 7 positius a 1.800-2.000 metres al matí d'hora, doncs cada dia tornaríem a superar aquests 12, 13, 14 graus a 2.000 metres. Es dispara la temperatura en altura. A les valls potser no fa tanta calor, especialment cap a Osona, amb inversió tèrmica, glaçada de nit i matinada, i el dia es presenta assolellat, amb alguns núvols prims, poca cosa, i al matí d'hora boirina, i algun banc de boira, sobretot cap a la comarca d'Osona. Tampoc canvia el temps demà, sol, algun núvol prim, puja la temperatura, alguna boira matinera, especialment al prelitoral, Gironès, Gavarres i també Osona. I destaquem aquesta temperatura, que atenció, ja podria arribar a superar els 20 o 22 graus a cota baixa o els 15 graus a 2.000 metres.
Per començar bé l'any, tornen les mariscades de Peixos Isma. Encarrega-la a la botiga o trucant al telèfon 972-03-9152 i passa-la a buscar divendres 26 o dissabte 27 de gener. Un quilo de musclos gallecs, mig quilo d'escopinyes, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles vives i una safata de 6 amborinyes, tot per només 25 euros. Corre, corre, no te'n quedis sense i encarrega-la ja. Peixos Isma!
Ja us dèiem al principi del nostre programa que avui la salut marca el pols de l'actualitat. Hem començat parlant dels problemes lligats a l'alcoholisme entre el col·lectiu més jove i ara seguim parlant de salut, però en general. I és que les reserves de sang a les comarques gironines estan sota mínims. Per aquest motiu, a Olot comença una campanya que durarà tota una setmana a partir de dilluns vinent, on a banda de sang i plasma també es podrà donar moll de l'os. Ara en parlem, de seguida.
Avui esmorzem amb...
Amb la Montse Soler, és la responsable de l'Associació de Donants de Sang.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Montse, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Benvinguda al 5 Minuts Més. Bon Estem sota mínims?
Estem sota mínims. La salut ha fet que les donacions aquest mes de desembre i gener siguin mínimes. Molta gent malalta, molts dels donants estan, no venen a donar i, per tant, les reserves estan molt malament. La veritat és que sí.
És a dir, no venen a donar per una qüestió de que no estan en bones condicions físiques, diguem-ne.
Exacte, sí.
I això, com ho podem pal·liar? Perquè, clar, si no hi ha nous donants tenim un problema.
Aquesta és la qüestió, trobar nous donants i fer aquest canvi generacional que ens interessa amb totes les donacions, però aquesta vegada més que mai.
Perquè quina és la mitjana d'edat del donant en aquest moment?
Hem baixat, tot i que no el suficient per tenir aquest canvi generacional. Ens ha baixat fins a 38, 40. Necessitaríem el jovent a partir de 18 anys que comencés a conscienciar-se en aquesta tasca de donar sang.
Per tant, encara arribar als col·lectius més joves és el que costa més, no?
Sí.
Els que són més joves, diguem-ne, ho fan per tradició familiar?
Els que venen, sí. Els que venen és perquè a casa hi ha algun malalt, és perquè han viscut alguna situació familiar que els hi ha implicat aquest canvi de xip, que diguem que jo penso que és molt important i que si no el vius de prop et sembla que no és prou important per dir faig jo aquest gest per donar sang. Llavors penso que ens hauríem de conscienciar molt més tots plegats.
Ara tu ho comentaves, és a dir, aquests, és a dir, els que venen d'una tradició familiar, que per tant ho tenen molt inculcat, i també aquells que alguna vegada n'han necessitat.
Exacte.
És que no ens en recordem allò que diuen, no?, de Santa Rita fins que trona,
sí.
Alguna cosa així, eh?
Exacte.
Montse, cal sang. A nivell de plasma, com estem?
El plasma tenim una cosa bona, que és que el podem congelar. Llavors, quan fem aquestes donacions de plasma, es congelen durant 3 anys. Tot i que encara actualment s'ha de comprar fora, estem fent unes donacions de plasma molt superiors a l'any passat, per exemple, tota la Garrotxa. Per tant, anem per un bon camí. Ara el que hem fet és afegir-hi el moll de l'os. Per què? Perquè tenim malalts, nens i joves i adults que tenen leucèmia i això implica que necessiten aquest moll de l'os. Però per poder donar aquest moll de l'os has de ser més jove de 40 anys. Llavors, com que aquest jovent no ve, ens implica que no tenim aquest moll de l'os per poder curar aquesta leucèmia que ens necessita. Per tant, tot és una repercussió de que el jovent no s'implica prou a fer aquestes donacions, ni de sang, ni de plasma, ni de moll de l'os. Busquem aquest jovent. Però també és veritat que hem hagut d'anul·lar una campanya que teníem la setmana passada a l'Institut La Garrotxa, que jo els demano públicament les disculpes, perquè l'equip tècnic del Banc de Sang estava malalt, llavors no ens donava la... estàvem en plena marató. La setmana passada vam fer una marató de tot Catalunya i l'equip tècnic són els que hi ha. El Banc de Sang no té més equip tècnic, i si un equip tècnic està malalt, llavors no ens podem, no pot abastar totes les campanyes que té repartides per tot Catalunya. Tot i això, aquests companys, aquests nens, aquests alumnes, vindran el divendres a l'escola Malagrida i el dissabte. Per tant, serà una bona manera de que aquests companys de més de 18 anys que hi ha a l'Institut La Garrotxa puguin implicar-se en aquestes campanyes.
És que, clar, estem en un hivern on les grips, les gastroenteritis, etc, etc, diguem-ne que des de setmanes prèvies a les festes de Nadal, déu-n'hi-do la quantitat de gent malalta que hi ha hagut. Per tant, no és estrany que estiguem en una situació d'aquest tipus. Imagino que si les reserves estan sota mínims, quan parlem de sang i parlem plasma, dèiem que no tant, però de sang especialment, les reserves de moll de l'os, com estan en aquest moment?
No en portem ni comptabilitzat, perquè com que anem sobre la marxa del que necessitem, llavors normalment es tira de familiars quan es necessita. Sí que és veritat que ha augmentat molt la malaltia de la leucèmia entre el jovent i entre... n'hi ha molta més quantitat. Llavors sí que necessitem que algú faci aquest gest, perquè els familiars no donen l'abast per poder curar. La leucèmia, moltes vegades, aquest moll de l'os, no n'hi ha prou amb un trasplantament. S'han d'anar fent tractaments mensuals o quinzenals, o depenent de la persona. Però sí que és veritat que no n'hi ha prou amb una vegada. Llavors fan el trasplantament i han d'anar necessitant plaquetes, o els hi donaran plasma, els hi donaran el que necessitin. Però el trasplantament és molt important. Aquest moll de l'os que necessitem només és el dia de la donació dir vull registrar-me, perquè ho fan amb una simple anàlisi de sang, i quan és el moment de fer la donació es va, no, a l'hospital, en el Truet en aquest cas.
I com és aquesta donació? És a dir, com és aquesta prova de donar moll de l'os?
És una simple punxa, o sigui, com que fas la donació de sang, ja treuen un tubet més, diguem, un tubet d'aquells analític, un tubet més d'aquests, que va destinat al moll de l'os. Es porta al Banc de Sang i aquests faran l'analítica per saber qui et posaran en la llista de donants, i el que sigui compatible en la teva, en el teu, teu zona, a la teva Catalunya, trucaran. Llavors és una llista d'espera, no és que et facin res aquell dia de la donació de sang, sinó que et registraran, et trauran aquest tub de sang, i quan sigui el moment, si és que arriba, et trucaran per fer aquesta, bueno, és una no és
aquesta
una operació,
donació, diguem-ne, sí.
Aquesta donació no és una operació quirúrgica, però és una donació.
Montse, què podem fer per seduir els joves? Perquè, clar, bàsicament són el futur.
Bueno, des de la Garrotxa jo penso que els hem implicat força. Intentem entrar a tots els instituts, que ja ho hem quasi aconseguit, ens falta alguna escola, però les campanyes que es fan amb escoles i instituts són molt bones, i per tant entenem que estem per al bon camí. Implicar tot aquest jovent de les escoles i els instituts ens porta que els pares, els avis, els tios, els germans ens vinguin a fer primeres vegades, i es nota quan els números ens donen la raó.
Per tant, ara diguem, estem en un moment de vall, diguem-ne, no? Estem al fons de la vall, pel que fa a les donacions, i cal intentar remuntar, sigui com sigui.
Sí. Sí, sí, sí. Tot i que, ja et dic, en aquesta campanya de que hem fet la Marató de Sang aquesta setmana passada, s'ha pujat 1.000 donacions més que l'any passat. Però tot i això, no són suficients per aixecar aquest castell virtual que es va voler aixecar.
Montse, la setmana que ve comença aquesta campanya de donació massiva, en concret a la comarca de la Garrotxa, però vaja, poden venir també gent del Ripollès i de qualsevol comarca que vulguin, tots seran benvinguts. Explica'ns aquesta setmana en què consistirà i si s'han preparat algunes activitats.
No, mira, aquesta setmana l'única novetat que hi ha és que hem implicat l'Ajuntament d'Olot. Més, una mica més encara, i els hi posarem un bus especial al carrer Bolosa, davant del Casal Marià. Tot el personal, totes les persones que es vulguin acostar en un bus, perquè també fa gràcia de veure un bus de donació de sang, és xulo d'estar dintre, tenen unes lliteres molt més còmodes que no les donacions, i penso que és una bona manera d'acostar encara més a la gent aquesta manera de donar sang. La resta de casals són tots els casals que normalment es fa, i un altre bus a l'Unió Esportiva Olot, que ens col·labora amb les entrades del dia del dia del futbol.
Del diumenge.
Sí, del diumenge.
Molt bé. No sé, Montse, fes una crida, si vols, abans d'acabar, tens els micròfons oberts per tal de, bé, de fer una crida a la importància de que hem de col·laborar tots, perquè és que algun dia nosaltres ho podem necessitar, sí. I sense pensar-nos-ho, no?
Sí, 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 la veritat és que sí. No sé si recordeu, en Martí, el meu fill, va venir a fer l'explicació fa un temps, i la crida que va fer ella a la classe va ser molt positiva. Penso que si tinguéssim més campanyes amb més joves, tindríem més donants.
Montse Soleta, agraïm que avui ens hagis acompanyat aquí a l'antena dels 5 minuts més, que ens hagis vingut a veure esmorzar amb nosaltres. Ja estarem molt pendents de com vagi evolucionant aquesta campanya de donació, recordem-ho, de sang, plasma i moll de l'os. Sort, gràcies, bon dia.
Moltes gràcies.
Tuiting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Estrenes smartphone, portàtil o tablet? A Tuiting te'l configurem i te'l deixem a punt per fer-lo servir amb tots els complements que necessites. Carregadors, maletins, fundes, protectors de pantalla... Tuiting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.
Més qüestions de l'actualitat d'aquest dimarts. Prop de 9.000 persones han passat per la pista de gel d'Olot.
L'Ajuntament d'Olot fa una valoració positiva de la pista de gel que un any més ha estat present a la ciutat durant les festes de Nadal. En parla Estanis Baireda, regidor de promoció de la ciutat.
L'any passat, el 2022, eren 9.300 patinadors, si no recordo malament, una mitjana d'uns 406 cada dia, i va durar 24 dies la pista. Aquest any han set 21 dies, 3 dies menys, però una mitjana de 415 que ens mou, doncs, aquests que ens fa aquests 8.700 i escaig, és a dir, per tant hem tingut menys dies, però sí unes miques més de patinadors cada dia, però bé, són les xifres que estan molt consolidades, eh?
Segons el regidor de promoció econòmica de la ciutat, tot i que no se'n pot fer un balanç econòmic concret, assegura que els botiguers estan satisfets de l'impacte que suposa tenir la pista de gel durant aquests dies, i diu que no són només les 8.700 persones que n'han fet ús, sinó també els acompanyants que amb l'excusa d'anar a la pista han voltat pel centre de la ciutat, i que Baireda quantifica en prop de 30.000 persones. Des del consistori asseguren haver notat enguany la visita de més persones de fora de la comarca.
Sí que hem notat, potser algun patinador d'alguna ciutat, famílies d'altres ciutats de comarques de Girona. És veritat que en algun lloc, doncs, com sabeu, no es va fer la pista de gel, i per tant hem notat potser alguna gent més de Girona, de Manlleu, de ciutats que tenien ja aquest equipament, però que, doncs, per la prioritat que van fer ells, doncs no el van voler posar, i aquesta gent sí que ha aprofitat per venir a la Garrotxa, però majoritàriament gent d'Olot, la Garrotxa, però també de, com dic, de les comarques properes, Pla de l'Estany, Alt Empordà, Gironès...
Pel que fa al sistema d'aigua regenerada, des de l'Ajuntament es mostren satisfets de com ha funcionat i asseguren que s'han gastat els litres d'aigua previstos al voltant de 34.000.
I en cultura, protagonista el sismògraf. El sismògraf creix i també apostarà per la dansa. El festival celebrarà la seva 17a edició.
La 17a edició del sismògraf d'Olot arrencarà el proper 18 d'abril, amb un primer cap de setmana centrat en les arts vives, el paisatge i els reptes climàtics i socials. Es tracta d'una branca que vol prioritzar el centre de la ciutat i l'entorn natural pel que fa a espais i també la sostenibilitat i la consciència ambiental. La directora artística del sismògraf, Tena Busquets, ja ha avançat els primers detalls del festival d'aquest 2024.
Però sabeu que fa dos anys ja, que aquesta serà la tercera edició, vam fer una mica aquest gir per intentar, doncs, situar-nos una mica més aquí, al lloc on estem, a Olot, a la capital de la Garrotxa, al mig d'un parc natural, al mig d'un paisatge singular amb volcans, al mig d'un paisatge ara molt canviant amb la sequera, un paisatge que nota molt tot això que és l'emergència climàtica, que és un dels grans temes que vol parlar des de l'artístic aquest nou sismògraf.
Una de les grans novetats d'enguany serà el segon cap de setmana del festival, batejat com Sismodança, que s'estrenarà per primera vegada amb l'objectiu d'acostar aquesta disciplina artística que prendrà el protagonisme amb dues estrenes mundials. Per una banda hi haurà Entre de la companyia Eva Durman i per l'altra la capital garrotxina també veurà l'estrena de Fairy Tales de la companyia txeca Pocket Art. Aquesta estrena es farà en el sismògraf gràcies a la col·laboració amb el Big Pulse Dance Alliance, una xarxa de 12 festivals i cases de dansa d'arreu de la Unió Europea que treballen conjuntament per enfortir el sector.
Ho provarem, estem com obertes a pensar-ho. Aquest any ho necessitàvem per aquesta producció internacional. Coincidia amb el dia de la dansa, coincidia que era molt a prop de sismògraf, i anys que sismògraf ens quedarà més lluny del 29.
Per la seva banda, també qui ha donat el seu punt de vista del Festival Sismògraf és el regidor de Cultura d'Olot, Josep Quintana, que ha destacat la importància a nivell cultural del sismògraf per a la ciutat.
El coneixement, o sigui, hi ha sempre hagut una voluntat també de no quedar-nos no només a Catalunya, històricament, ja des de Panorama. Però és veritat que hi ha un reconeixement de festivals molt més grans, en el sentit que les ciutats que els organitzen són molt més grans i els seus pressupostos són molt més grans que nosaltres, i la voluntat d'estar en projectes europeus hi és des de fa temps, però és veritat que moltes vegades ens venen a buscar el festival, i per tant això vol dir que també hi ha un reconeixement de la feina feta.
Tant el sismògraf com el sismodança comptaran amb espectacles de companyies d'arreu del món, com Portugal, Suïssa o la ja esmentada República Txeca. En les properes setmanes es tancaran els espais i companyies oficials d'aquesta nova edició d'una de les cites més importants de l'any a casa nostra. 5 minuts
més. Nit del Papu a Vall de Núria.
Doncs sí, Joel, on aquest dissabte s'ha celebrat la Nit del Papu, on esquiadors, desenes d'esquiadors, han baixat per les pistes de la Vall de Núria durant el vespre.
I acompanyats de torxes, a més. Paula Sayago.
Fa 30 anys que els papus visiten Vall de Núria. Des del 1994, l'estació acull una de les nits més especials i esperades, la Nit del Papu. Aquests simpàtics fantasmes, grans i petits i de totes les condicions, han tornat a les pistes, demostrant com la seva jornada és un esdeveniment molt popular i consolidat. En definitiva, es tracta d'una autèntica festa d'esquí nocturn que enguany i per aquests 20 anys de papus ha tingut novetats perquè tothom formi part de la celebració. En destaca la baixada de torxes, un dels moments més fotogènics de la nit. En parla el responsable d'activitats i esdeveniments de la Vall de Núria, David Codony.
Es va pensar, anem a oferir també una baixada de torxes caminant, no? I el que hem fet és, a mica en funció de l'estat de l'entorn, de Sant Gil hem vingut cap aquí amb les torxes a peu i coordinant-nos amb les altres baixades de torxes, no? La que baixen des de l'alberg esquiant, amb foc també, i després per la mainada, una baixada aquí de la pista d'Eina amb unes torxes de llum, que així no patim per la seva seguretat,
Tot i que l'estació ha viscut un inici de temporada descafeinat per la falta de nevades, les condicions dels últims dies han garantit l'èxit de la Nit del Papu.
Gràcies, Paula Sayago. Així acabem el programa. Demà hi tornem a la mateixa hora. Bon dia a tothom.